Benvinguts a Del Priora cap al món.
Avui amb l'Anna Hernández des de París.
Bé, bon dia. Ens trobem un mes més aquí al nostre programa Del Priora cap al món, que us apropa la gent de la nostra comarca cap aquí als micròfons de Ràdio Falset per parlar una estoneta de les seves vicissituds, diguéssim, que han portat a que visquin en un altre país. En aquest cas, avui ens trobem amb una noia del nostre poble, de 24 anys, que és infermera i que en aquests moments està al país veí a França. Es tracta de l'Anna Hernández. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Si et sembla, Anna, comencem a parlar una mica de... Tu vas passar la teva infància, la teva joventut a Falset, encara que nasquessis al poble veí de Capçanes.
Capçanes.
Sí. I que vas estar fins als 2 anys, si no vaig si no estic mal entès.
Sí, fins als 2 anys.
I després ja vas vindre a viure aquí, al nostre poble.
Exacte.
I als 20 anys, o 18, 19 anys, quan comencem... quan tots hem de marxar al nostre poble perquè hem acabat els estudis d'inicials i els de batxiller, diguéssim, de BUP i COU, d'abans
sí.
I d'ESO i batxiller actualment, no?
Sí, molt bé.
Doncs aleshores, quan acabes això, doncs tu vas estudiar. A on vas estudiar?
Doncs jo vaig estudiar a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Vaig cursar els meus 3 anys d'infermeria allí. I una vegada vaig acabar, doncs em vaig posar a treballar.
Això estem parlant de que tu acabes...
I el 2010.
El 2010, el juny del 2010, és a dir, fa...
El juny del 2010.
Farà aviat 4 anys, per dir-ho d'alguna
sí.
manera, no?
Sí, molt bé. Sí, sí. I, bueno, doncs l'any següent també faig un màster semipresencial a la Universitat de Barcelona, però només hi vaig els dimarts.
Estudies infermeria a l'any 2010... igual que totes les professions sanitàries, bueno, i altres, i moltes altres, pues, diguéssim que encara hi havia feina, jo en recordo d'haver-te vist treballant al cap de Falset, segurament.
Sí.
No?
Sí.
I pues, tu comences a fer les teves primeres suplències, diguéssim, dins del món de l'atenció primària.
Sí. I... Vaig començar fent suplències a Reus. Uh-huh. I doncs he estat treballant al CAP Llibertat, al CAP Sant Pere... Llavors també he estat per Falset i els pobles del Priorat uh-huh. i al cap de les Borges del Camp uh-huh. Uh-huh. també.
Però bueno, a partir d'un cert moment tots sabem que el tema de les suplències pues, comença a fluixejar
sí.
i potser aleshores és quan potser et comences a pensar una mica
sí,
a fer un canvi,
fet,
un canvi a la teva
vida.
Sí, de fet
els primers 6 mesos vaig estar, una vegada vaig acabar la carrera, el que és l'estiu del 2010, doncs bé, vaig estar treballant i bueno, els problemes van començar sobretot a partir del 2011, al començament del 2011, quan a poc a poc doncs, la cosa va anar minvant, les substitucions de 2 setmanes es van convertir en substitucions d'un dia i de vez en quan, i bueno, arriba un moment doncs, que ni siquiera doncs, la... substitucions per Setmana Santa, res de res, i va ser ell en aquell moment que començo a plantejar-me doncs, que bé, toca fer alguna altra cosa, uh-huh. perquè si no, doncs no s'avança.
Coses no apunten bé. I aleshores, quan em comentes que comences a enviar currículums i no als hospitals o a altres llocs de per aquí a la vora perquè tot arreu estava malament, sinó que sí. fas un canvi tan radical que penses que el teu futur està en fer, vols fer
fora.
Alguna experiència, diguéssim, fora a l'estranger
sí.
i no a qualsevol lloc, sinó en algun lloc on
sí.
hi hagi certes dificultats perquè les ONGs normalment van a aquests llocs. I tu et planteges això.
Sí.
I com és que fas aquest canvi de xip? No d'anar a treballar pues, en altres països com podria ser on estàs ara, per exemple, França, sinó de dir... Sí. ONG, doncs perquè volies una nova experiència a la teva vida, per què va ser aquest canvi,
doncs,
aquest plantejament?
Aquest canvi doncs, va ser perquè vaig pensar que era el moment ideal, en el sentit doncs, de que no estava lligada, no tenia cap hipoteca, no hi havia res que em lligués realment fort per poder marxar una temporada. I llavors, doncs, al mateix temps, perquè la situació m'ho podia permetre en el sentit doncs, que tenia la meva família, tinc la meva família que estava treballant i que doncs, vaja, sabia que podia marxar i tornar en qualsevol moment sense cap problema. Llavors, doncs, és algo que, no ho sé, m'havia passat pel cap diverses vegades i vaig pensar doncs, que, bueno, vaig enviar currículums i vaig dir si em truquen bé i si no, doncs no hi perdo res. I al final, doncs, quan ja ni me'n recordava que havia enviat currículums, em van trucar des d'una ONG espanyola que es diu Enfermeras para el Mundo i que, bueno, té la seu a Madrid. I llavors, doncs, em van explicar doncs, que hi havia una plaça lliure per anar al Senegal durant 2 mesos. I
això
com a
que,
voluntària.
Més o menys com a... aproximadament que va ser a primers del 2011, a meitat del 2011, això?
Doncs, sobre el maig o així del 2011 és quan em contacta la ONG i seria per marxar doncs, al finals d'octubre fins a meitats del desembre.
Però ben comentes que hi ha un problema sobretot idiomàtic, no?
Sí, i llavors hi havia un problema idiomàtic. Hi havia de passar 2 entrevistes, una era per telèfon, que era una preselecció, i una segona a Madrid. Llavors, doncs, la primera, una part de l'entrevista era en castellà, en la qual em preguntaven doncs, quines eren les meves motivacions, parlava del meu currículum i bueno, una mica la meva situació actual i disponibilitat. I una altra part era doncs, una entrevista en francès, ja que a Senegal es parla francès, i doncs volien enviar algú que tingués un mínim de nivell per poder defendre's, vaja, amb les bases. I, evidentment, jo no en tenia ni idea. Vull dir, vaig estar... l'entrevista va ser oui, i en realitat no me n'enterava de res. Llavors em van dir que, clar, era una barrera important i que, doncs, la plaça doncs, no me la podien donar. Però, vaja, em vaig quedar amb tantes ganes doncs, que vaig trucar als 5 minuts i vaig dir, bueno, els vaig suplicar que em deixessin anar, que em ficaria les piles amb el francès, que treballaria per la meva part. I, bueno, doncs em van donar una oportunitat i em van dir que a l'entrevista de Madrid doncs, que em farien, que valorarien el meu nivell i llavors ja acabarien de decidir. I això ho vaig fer. Vaig contactar amb un noi senegalès que estava a Espanya en aquell moment i doncs em vaig començar a tindre 30 minuts de conversa amb ell al dia, ja sigui per Skype, per telèfon o prenent un cafè. I a poc a poc doncs vaig anar agafant 4 paraules, la mínima conversa. I bueno, doncs, vaig ficar de la meva part, evidentment, doncs, amb exercicis per internet, amb llibres, llegint.
El cas és que vas posar, mirant, vas posar el dia de l'idioma. I arriba el 20 d'octubre del 2011, com em
i
dius, perquè tenia que arribar,
llavors,
no?
Doncs,
i com recordes aquell episodi?
Absolutament, amb pànic, por, dient, mare meva, què he fet? Te'n vas sola al Senegal, estàs com una cabra. Però la veritat és que ha sigut una de les millors experiències que he tingut mai. Vaig arribar el 20 d'octubre a la capital, m'esperava la que seria la meva companya de treball, vaig arribar a Dakar, i doncs allí me'n vaig donar compte que realment no en tenia ni idea de francès.
Hasta que no estàs al camp de batalla no t'entens de res, suposo que és com tots podem pensar que sabem anglès, però hasta que no estàs a Anglaterra o en un lloc on parlin anglès per totes bandes, suposo que no et poses les piles de debò. El que passa que quan estàs allí, llavors pues, la cosa va molt ràpid i també et fiques les piles ràpid pues, perquè no toca altre, suposo.
Doncs va ser exactament així. Vaig passar una setmana amb la meva companya de treball. Llavors, doncs, ella m'anava explicant el que no entenia i m'anava presentant a la resta de companys. De fet, aquesta noia era l'única espanyola que estava amb mi. I a la setmana, doncs, ja em va deixar una mica més de corda i ja vaig començar a anar sola. I ja va ser quan no em va quedar una altra que parlar i intentar-me fer entendre i sobretot entendre també el que em deien els altres.
I un cop entès
posada del tema... Al cap de 2 o 3 setmanes ja vaig poder anar, més o menys.
Descriu-nos una mica tota aquella situació, perquè clar, nosaltres quan pensem en l'Àfrica, doncs, evidentment manca de, de comoditats, pues tot internet,
Sí.
mòbils, tot el que nosaltres tenim aquí al, al món occidental, per dir-ho d'alguna manera, pues allí zero, suposo, i evidentment
Sí.
comoditats les mínimes, i suposo que, clar, és un canvi importantíssim de passar d'estar aquí en un lloc on estàs, tens totes les comoditats a anar a un altre lloc on, tot, on és totalment tot diferent.
Està claríssim. Vaig arribar a Dakar i, de fet, la capital, tot i que evidentment no hi ha res a veure amb una capital com pot ser una capital d'Europa, és un lloc on realment a la ciutat pots tindre accés mínimament a totes les necessitats bàsiques, les tens cobertes i no tens cap problema. Però bueno, després, una vegada et desplaces doncs, pels poblets i aldees, la cosa canvia moltíssim. Jo vaig estar al sud de Senegal, és un lloc, una regió que es diu Casamance, exactament en un poble que es diu Seyou. És una regió, doncs, de les regions més pobres del país, i evidentment doncs, la ONG treballava allí, treballava amb dos projectes. Una era la construcció d'un centre de salut amb una situat en un lloc estratègic perquè la gent pogués tindre accés. I ja que doncs, el problema és que les carreteres no estan asfaltades, hi ha molt mala, no hi ha vehicles que, per transport, que la gent amb la qual la gent pugui anar i tornar no és com pot ser aquí. Llavors, el que aquí pot ser 100 quilòmetres faries doncs, amb un tres i no res, doncs allí 100 quilòmetres es poden convertir en 2 o 3 dies fins a arribar al lloc. Llavors,
per això,
doncs,
per això tota aquesta gent d'allà porten a la sang això de ser corredors i ser atletes, perquè
sí,
és
no
així,
que
això funciona
altra,
així,
no.
Vull dir, perquè allí no hi ha, no hi ha altre que córrer i caminar perquè no, no hi ha
sí,
d'altre.
Sí, exactament. Llavors, doncs, un dels projectes és aquest, i l'altre projecte que hi havia doncs, era formar a la gent, a la població, i a la mateixa, els mateixos propis sanitaris, doncs, bueno, fer una mica de prevenció sobre malalties tropicals, sobretot la malària, el paludisme, i per altra banda, doncs, prevenció de la mortalitat materno-infantil.
Déu-n'hi-do.
Formant a senyores de les aldees per poder doncs, atendre parts i detectar els casos d'urgència i de risc per poder derivar als pacients, a les senyores, a l'hospital a temps.
Si et sembla, adelantem una mica, perquè com que hem acabat volem parlar una mica de també de la teva estada actual a França, però abans d'acabar hi ha un entrebanc, tu l'has anomenat abans, és un entrebanc que es diu malària, no?
Sí.
Em comentaves.
Sí, de fet, una vegada estava allí... tot i utilitzar les mesures de protecció adequades, com és la profilaxis, és a dir, prendre les pastilles per la prevenció i tindre doncs, monteres per tot arreu, inclús al llit, portar roba de màniga llarga per la nit, utilitzar doncs, esprai pels mosquits i tal, doncs, de totes formes, doncs, arriba un moment que sí, agafo la malària. Sí. I bueno, estava treballant a l'hospital i va ser doncs, en 2 o 3 hores em vaig començar a sentir molt malament, tenia moltes ganes de vomitar, molt mal de cap, febre, i bueno, doncs, vaig fer el test va sortir negatiu, però va ser un emmascarament per la profilaxis i vaig començar el tractament amb 6 hores després de l'aparició dels símptomes. Tractament que vaig portar jo des d'Espanya, però vaja, que allí també hi hagués pogut tindre accés. Que hi ha
I com tracten
la
malària?
Hi ha molta gent amb malària.
Com la tracten, la malària?
Doncs hi ha dos... Es tracta o bé amb comprimits o bé amb perfusions intravenoses de quinina. I la perfusió intravenosa és per a la guarden per als casos més greus. Una vegada doncs, la gent realment està bastant greu.
El cas és que, és que te'n surts, no? Vens cap aquí. I,
sí,
i això era ja era la part final de la teva estada allà. I el 16 de desembre del 2011, finalment, doncs, bueno, tornes
sí,
cap aquí. I estàs un temps encara per, per recuperar-te una mica del mal tràngol aquest i de la malaltia aquesta,
sí.
No? I a meitat del 2012 pues, ja tornes a sentir amb energies, no? Per dir-ho d'alguna
sí.
manera.
Vaig estar uns mesos al recuperar, sí. I llavors, doncs, el canvi de Senegal a tornar a les nostres terres va ser un xoc més gran que inclús que l'anar cap allà. I
però suposo
vaig tindre un amic...
Suposo que el sí? que sí que t'ensenya aquestes coses quan vas allà és a valorar molt més el que tenim aquí.
Exactament.
De ben segur.
Vius sense televisió, sense rentadora, vius sense internet, vius sense ràdio, vius al dia perquè no tens nevera, menges el que tens al dia. Llavors aprens a relacionar-te amb la gent d'una altra manera perquè no hi ha una tele o una PlayStation que et distregui. I doncs llavors aquest canvi que vaig viure en 2 mesos em va afectar bastant al torn. No, la veritat. Mm-hmm. És el que em va sobtar més de l'experiència va ser el tornar. Mm-hmm. Llavors doncs vaig decidir que tampoc em venia de gust quedar-me a Falset perquè no tenia treball, la cosa continuava igual i com que vaig estar malalta el meu pare em va suplicar que en vez d'anar cap al sud aquesta vegada anés cap al nord, busqués una mica més d'estabilitat. I una vegada jo recuperada i tingués la meva independència, doncs decidís què és el que volia fer amb la meva vida. Així que vaig decidir que França seria un país...
Home, suposo que l'idioma en aquest cas que ja tenies apamat, no?
Sí,
doncs suposo que va ser una eina molt important.
Vaig decidir que seria el destí ideal per mi en aquell moment. I llavors, doncs, a través d'una empresa espanyola que es diu Sol Europa, doncs, vaig contactar amb ells i em van ajudar doncs, sobretot el que és a nivell de paperassa que s'ha de fer, doncs, de convalidacions de diplomes i tota la pesca aquesta. I bé, doncs, a poc vaig tardar uns mesos, 6-7 mesos, a tindre tots els papers. I ja una vegada vaig tindre tots els papers, vaig fer una entrevista de treball aquí a París mateix i vaig fer 2 i vaig poder escollir jo la que més m'agradava, perquè l'oferta m'ho permetia.
I el contracte, ja, pel que em dius, el contracte que t'ofereixen ja d'entrada és indefinit, si no
sí,
ho
tinc sí,
mal apuntat, perquè és una cosa que sobta una mica,
sí,
no? Perquè normalment
sí,
a tot arreu sí, primer fan un període de prova o el que sigui, no?
No. Les 2 entrevistes que vaig fer, els 2 hospitals m'oferien un contracte indefinit des del primer dia.
Uh-huh.
Llavors, doncs, vaig simplement agafar segons el que m'agradava més, doncs, la situació de l'hospital, el servei i tal. La meva decisió va ser més això que una altra cosa.
Uh-huh.
I llavors, doncs, vaig començar a treballar al quiròfan de traumatologia d'un hospital que està situat al nord de París. I des de llavors doncs, estic treballant allí. Uh-huh. Un any després, ja, de tindre un contracte indefinit, ja em van oferir, el setembre del 2012, passar a lo que es diu aquí ser titular de la plaça.
És a dir, com si tinguessin les oposicions, per entendre-nos aquí, una mica seria això.
Sí, sí, sí. Ser titular de la plaça significa doncs, ser funcionari de la sanitat pública de França.
Uh-huh.
I llavors, doncs, clar, la veritat és que sobta una mica, no?, que en un any només, sense fer cap examen, bueno, fas una avaluació, et passen una avaluació al nivell del teu treball, però, vaja, tens la teva plaça.
Mm-hmm.
Una facilitat que a Espanya és impensable.
No, perquè aquí
que
hem de passar prèviament les nostres oposicions i, doncs,
sí.
Bueno, i després...
Llavors, és veritat que a nivell d'Espanya... els estudis d'infermeria estan són un nivell elevat a comparació de la resta, per exemple, de França mateix.
Això el que et volia preguntar és la infermeria en general a nivell europeu, la infermeria que es fa aquí està
sí.
molt ben valorada arreu, en general.
Sí, en general les infermeres a França no estem gaire ben valorades, però jo crec que és també un problema doncs, de que no fa gaire temps, des de fa 2 o 3 anys cap aquí, doncs s'ha convertit de ser un estudi dins d'una escola a passar a ser uns estudis universitaris.
Fins sí, aquí no, aquí França no eren.
No tenien uns estudis universitaris.
Com tenim, aquí des de fa
doncs,
no sé quants anys, perquè
temps.
Això d'aquí ja fa almenys 20 anys que estan aquí a l'estat espanyol,
exactament.
En principi.
Llavors, doncs, encara no, les enfermeres mateix, elles no s'autovaloren com a tal, no? I clar, la resta de la gent doncs tampoc les valora així.
Si
Però,
et
bueno, a poc a poc crec que la cosa canviarà. Bé.
Si et sembla, canviem una mica el tema, parlem una mica de tema gastronomia, tema de clima, les coses que... Bueno, el clima ja suposo que... Volia parlar de gastronomia i clima, tant als dos llocs on has estat.
Vale.
Primer, la gastronomia de... Ja has dit que menjava molt al dia a dia, allà al Senegal, però hi havia algun menjar o te va sobtar alguna manera especial de fer el menjar o coses d'aquestes, o... Què
Doncs,
diries de
al
la teva estada al
migdia,
Senegal?
sí, a Senegal al migdia menjava sempre a l'hospital i es menjava cada dia el mateix. Era un restaurant que era doncs una foguereta a terra i una senyora que cuinava a l'aire lliure i sempre és a base d'arròs. Cada dia és a base d'arròs, menys els dies festius que potser tens una mica de sort i fan cuscús. Però cuinen de formes diferents de l'arròs. Hi ha el típic plat que es diu tia bullent, hi ha sapuler, hi ha, bueno, tenen diferents noms, doncs ja sigui amb peix o amb pollastre. Normalment és amb peix perquè doncs, hi ha un gran riu que
Picants,
passa
picants
pel mig
també.
del...
Picants en
Com?
aquella zona. Picants, si són els
Ah,
menjars
sí,
picants també, no?
picant, molt
No?
picant,
No? Perquè
molt picant,
sona
sí.
que pel lloc on és, no?
Sí, molt picant.
I del clima,
I
què ens
clima,
diries?
doncs, molta calor.
Molta calor.
Molta calor, tenen dos climes,
Tu hi
el
vas anar que
clima
devia ser,
tropical, hi ha una estació
representava que...
seca i una estació de pluges.
Representava
I
que
jo
era
vaig
l'hivern,
arribar-hi,
era l'estiu,
doncs...
no? Quan hi vas anar tu, perquè era és l'hemisferi sud i per tant tu hi vas anar l'estiu, perquè era el desembre, novembre-desembre, que és
Jo
l'època.
vaig estar... Sí. Era després de la pluja, de l'època de pluges. Llavors també era per això que hi havia més mosquits i més risc d'agafar la malària. I doncs això, jo vaig arribar i ja estava amb l'època seca. I de fet, no, vaig arribar que allí al desembre doncs, també es pot considerar que és una mica l'hivern d'allí, però vaja, que jo anava amb tirants i morta de calor i la gent no comprenia com jo podia tindre tanta calor. Però és que podríem estar perfectament a les 6 del matí a 30 graus de temperatura ja. Vull dir que realment
Déu-n'hi-do.
és un lloc doncs, on fa calor tot l'any.
Aquí,
Simplement doncs, canvia
la
la
humitat
humitat
de l'ambient.
de l'ambient.
I
Sí.
aquí a França, en principi estàs al nord de
I
França,
ara...
tocant més al clima atlàntic, no? Se suposa una mica, no?
Sí.
Per el lloc on estàs.
El clima de París, doncs, és un clima complicat, el que costa adaptar-s'hi, i més quan vens d'un lloc on hi ha sol, perquè vulguis o no, doncs, a Falset és un lloc doncs, que pot fer fred a l'hivern, però hi ha llum. I París, doncs, és una ciutat en la que el sol abunda per la seva ausència durant tot l'hivern. És un hivern llarg, en el que doncs, és un hivern fred, hi ha molta pluja, hi ha molt vent en aquesta zona, de fet. I és que doncs, hi ha molta pluja. Aquest any no hem tingut nevades, però l'any passat va nevar moltíssim, cada dos per tres. I l'estiu comença a el que ve a ser el juny, ja una vegada ja ha entrat el mes de juny, i dura doncs molt poquet. Pot fer veritablement doncs, 3 setmanes, un mes, però després ja refresca. I doncs és saber-s'hi adaptar, perquè la veritat és que és un canvi important. Jo és el que,
El que
les
enyores
coses
més,
de les que
potser.
porto pitjor és el clima.
I en tema culinari, a França en principi té nom de que es
Va,
menja bé, més o menys,
sí,
no?
es menja bé. Bueno, doncs com tothom sap, el típic, els formatges són típics. La reposteria també és molt bona. I llavors, doncs sí, solen menjar bé, utilitzen moltes salses, poc oli d'oliva,
Molta mantequilla,
utilitzen
no?
molta mantega, exactament, molta mantequilla. I vaja, mengen bé, es saben cuidar, en aquest sentit
Però
saben cuidar-se.
enyores alguna cosa a nivell culinari d'aquí? Abans, el clima ja ens has
Sí,
anomenat.
el que ve a ser la xarcuteria, el pernil, no té res a veure,
La fruita
sobretot el pernil del
aquí,
París.
Fruita, suposo que no deu ser.
Fruita, no en falta. No en falta cap problema, però que és el pernil, per exemple, doncs, o la xarcuteria, no és de la mateixa, bueno, qualitat o és diferent, digueu com vulguis, i es nota molt la diferència. L'oli també es nota molt la diferència, a part de que és caríssim, doncs la qualitat no és la mateixa. I per altra banda, doncs, si hauria de dir que em falta és el pa amb tomàquet,
No, però
que
això
tampoc
en
tenen
principi
la
ho pots fer,
costumbre
no?
aquí.
En principi això és fàcil de fer-ho. Ho hauria de
Ah,
ser.
sí, això ho faig jo a casa.
Ah, per
I
això.
els hi faig amb ells, també, truites de patates
Li
a
ensenyes una
l'hospital,
mica, no?
truita de patata i pa amb tomàquet.
Anna, se'ns està tirant el temps a sobre. Queden un parell de qüestions
Sí.
per fer-te. Acostumo sempre a preguntar últimament a tots a la gent que vaig entrevistant aquí al nostre programa. I és que aquí a Catalunya darrerament hi ha una mica de moviment polític i es parla de si independència, de si no, de si... Aquí a França entenen una mica que del que, es pa el que passa aquí a Catalunya. Es comenta, t'ho han comentat, t'han preguntat que per què
Sí.
passa això, què ha portat a la gent a tindre aquest pensament i no ser tots junts amb l'estat espanyol, per entendre'ns.
Sí, la veritat és que sí, si s'escolta. Fins i tot a nivell del meu hospital, més de dues o tres persones m'han vingut, m'han preguntat com està el tema, què és el que penso. I a mi em caracteritza una mica el caràcter, doncs, no diré un caràcter fort, però sóc una persona doncs, que m'agrada moure't, una mica espit, i llavors caràcter fort i tal, i moltes vegades em diuen que sóc catarrevolucionària, no? I llavors els agrada molt comparar amb els de la Bretanya, amb la part de França de la Bretanya, no? Perquè també són una mica així independents i la veritat és que sí, s'entén, s'escolta, s'escolta.
Bé, doncs Anna, ara sí que se'ns ha tirat el temps a sobre. Saps que el nostre que tens la nostra web de la ràdio que de tant en tant, si et sembla bé, pots anar connectant per estar una mica més
De
a prop d'aquí,
casa.
tot i que avui en dia en l'Skype i les comunicacions són, suposo, faciliten molt
Sí.
l'estar a prop també dels teus, perquè al fi i al cap França és el país
Exactament.
veí. T'agraïm
Sí.
que hagis estat aquí al darrere del telèfon per poder parlar aquesta estona amb nosaltres
A
i
vosaltres. Un
esperem
plaer.
veure't ben aviat per aquí Falset perquè segur que deus venir sovint. Si vols
Molt bé.
vols fer algun aclariment vols dir alguna paraula, els micros per tu.
No, doncs, vaja, simplement doncs, que sempre et fa molta il·lusió poder contactar amb la gent de casa i doncs, poder parlar avui aquí, estar una mica més a prop de casa. Així que molt contenta i no res, i espero doncs, poder veure a la gent, a la meva gent, doncs, el més aviat possible, que se'ls enllora i poca cosa més. Que moltes gràcies.
Molt bé. Doncs ara, res més, ens retrobem per Falset, doncs.
Molt bé.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que la entrevista amb l'Anna hagi sigut interessant. Us recordem que el nostre programa es pot tornar a sentir demà a les 7 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre.
També us podeu seguir a la web sempre que vulgueu.
Tot seguit us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia, la Laura i l'Armand.
Ens retrobem el mes que ve.